Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Benvingudes i benvinguts al 67è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Mollet, Ràdio Vic, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la vila de l'esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez i al meu costat, com sempre, el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir!
Hola, Sergi. Bon dia, bona hora als nostres oients que ens poden escoltar en aquest rigorós diferit i a través de diferents plataformes que el nostre tècnic Guillem Remisa ara dirà a través de quines.
Se'ns pot escoltar des de Spotify, la més senzilla, i també doncs, des de l'Spreaker, que ho trobareu a la web de Ràdio Roda, que és radioroda.cat.
Genial. I també avui a l'estudi tenim de convidat el Josep Freixas, a qui ben aviat presentarem, perquè avui ens ha d'explicar alguna cosa molt interessant. Benvingut, Josep.
Moltes gràcies.
I també tenim una persona ja convidada en línia, però abans el Vladimir ens passarà a explicar una mica de quin serà el menú d'avui.
Ah, exacte. Ara tenim el Hermògenes Yanguas, del Caldes de Montbui. És un president històric d'aquest club, una persona super implicada en els escacs, sobretot en escacs de base. Parlarem de tota l'actualitat que tenim amb el Hermògenes i amb el Josep parlarem, realment donarem una primícia, perquè el Josep proposa un nou sistema de desempat. I el Sergi diu que ha portat unes coses increïbles de les polèmiques de la vida de Bobby Fischer. O sigui que avui tenim un programa fantàstic.
Tenim feina. Endavant, doncs, som-hi. Tenim en línia ja, com deia el Vladimir, l'Hermògenes, que ara, fora d'antena, ens explicava que fa més de 40 anys que és president del Club d'Escacs Caldes de Montbui. Benvingut, Hermògenes.
Hola, benvingut.
Gràcies per ser aquí. Ens agrada molt fer un qüestionari ràpid per conèixer una mica millor el nostre entrevistat. Estàs a punt?
Sí, sí.
Som-hi, un lloc per viure.
Caldes.
Aquest és fàcil, eh? Un lloc per viatjar.
El fin del món.
Finisterre.
O més enllà.
Un llibre.
Seria un llibre de Koblenz.
Un plat.
Cap i pota.
Mira. Una beguda.
Aigua.
Una sèrie.
Gambit de Dama.
Un animal.
Un gat.
Un polític o política?
Es pot deixar en blanc.
Ho deixo en blanc.
Una cançó.
Qualsevol.
Un lema.
Endavant.
I per acabar, un jugador o jugadora d'escacs.
En Joan Pineda.
Molt bé.
Oh, quina resposta.
Sí, per alguna raó concreta?
Perquè és un jugador que ha jugat a Caldes molt de temps i he vist partides veritablement bones amb ell.
Molt bé. Doncs fins aquí el qüestionari i ara, Hermògenes, ens agradaria molt saber de quina manera et vas enamorar d'aquest joc.
Bueno, aviam, jo no sabia ni jugar i als 12-13 anys el meu tiet em va ensenyar a moure peces i, bueno, d'aquí, bueno, vaig passar a fer algun campionat i això, i, bueno, em va portar fins ara. O sigui, és una dinàmica d'una mica en mica i, bueno, hem arribat, bueno, fins ara
i
encara estem jugant.
Hermògenes, com podries valorar, o sigui, això de jugar als escacs, com t'ha beneficiat a la teva vida quotidiana?
Aviam. En primer lloc, el que sí que ha fet és complicar-me molt la vida. costa molt dedicar-se, però bueno, com ho fas amb carinyo i ganes, sempre treus temps de qualsevol puesto, no? Agrair en aquest pas també, sobretot, a les persones que t'envolten, que són sí. comprensives. Mm. I, bueno, el que sí que ens ajuda a tots els jugadors d'escacs, nens sobretot, és a pensar en el que vols fer. No faig això i ja està fet, no. Raonem per què. Mm-hmm. Que és molt important, això. I avui en dia jo crec que inclús més que anys enrere.
Sí, sí. Tu ets president d'alcaldes, dèiem ara, i jo m'imagino que en clubs petits com els nostres el president és el que més hores hi dedica i és una mica chico para todo, no? Però què és el que et portaria més feina dins del club? O que dediques més hores?
Bueno, ja estimosament, aviam, estem aquí perquè ens agrada jugar, no? I el que menys fem els presidents és jugar, perquè la paperassa que portem, que si ara tens que fer això, bueno, tot el que és qüestió de paperassa i burocràcia, mm-hmm. ens pren tant de temps que no podem dedicar, inclús a vegades, a fer bé, millor les coses del que voldríem fer-les.
Mm-hmm. I el vostre club, Caldes, com resumiries la filosofia del club?
Bueno, jo suposo que la definiria com un puesto on es vol jugar i el millor possible, però ningú està exenta de poder jugar.
Mm-hmm. És un club inclusiu. Està molt bé, està molt bé. I escolta'm, a la Lliga teniu, he estat mirant, un equip a primera provincial i un altre a segona. Com us està anant?
Bueno, aviam, ens va mitjanament bé, estem per la part mitjana, els dos equips, tant a la primera com a la segona. Uh-huh. Jo crec que tenim un equip més fort del que en realitat a primera estem demostrant, uh-huh. i l'equip de segona pues, ha millorat molt, està millorant molt. Uh-huh. I està a la part mitjana i espero que quedi cap a la part de dalt.
Que, per cert, he estat mirant d'aquí, em sembla, 3 setmanes, ens veurem. Perquè no sé si veniu a Tona o nosaltres venim a casa vostra, però ens toca jugar amb el Caldes, amb el Tona.
Sí,
ens,
doncs
ens saludarem.
Doncs sí, perquè ja us enviaré un correu perquè canviem ubicació del lloc on juguem. Uh-huh. Perquè, bueno, ja us dono una notícia.
I serà veritat, eh? No ens enviaràs a un lloc que no toca, eh?
No,
és broma,
no,
és broma.
Ja quedaré disposat.
Hermògenes no fa això, ja.
És broma. Digues.
Qualsevol altre, però el Hermògenes ja no... Ni m'ho puc imaginar. Escolta, Hermògenes, no. I els projectes que teniu al club, ara acabes de dir que això, que canvieu d'ubicació, la qual cosa vol dir que hi ha una remoguda, alguna millora?
Sí, mira, us explicaré una miqueta, 4 cèntims. Nosaltres, sobretot aquest any, hem tingut el recolzament d'un parell de jugadors que han pujat, s'han fet grans i ara resulta que es volen ajudar el president, no? Que uh-huh. això benvingut sigui.
I tant, i sempre.
I clar, això es nota molt en un club petit, amb la qual hem aprofitat la vinentesa i hem aconseguit de que tindrem una seu més o menys fixa al centre del poble, uh-huh. amb la qual podrem dedicar hores a donar classes a nens i després també a adults. Bueno, pues donarem classes a jugadors del nostre club amb una incorporació que vam tindre l'any passat de la Penélope González, uh-huh. que és una mestra FIDE, i bueno, jo crec que és un alè que ens dona per poder continuar tot això.
Uh-huh. I escolta'm una cosa, a l'Espai Can Rius ja n'hi jugareu més o hi seguireu jugant?
A l'Espai Can Rius, com és un espai no esportiu, uh-huh. Nosaltres sempre el teníem demanat i l'Ajuntament ho serien tranquil·lament, no? Però, clar, ara últimament l'estan fent servir més i hem tingut ja inclús alguns problemes a l'hora del Campionat de Catalunya, que tinc que modificar dates i tot, i va sortir aquesta opció de que podríem jugar en un altre espai, però no es descarta mai l'espai Can Rius. Quan ens faci falta el tindrem.
D'acord, perquè jo m'havia preparat una miqueta de història de l'espai, perquè a mi personalment és dels que m'agraden anar a jugar, és un espai que és molt bonic i agradable. Mira, m'ho he estat documentant una miqueta, diu que és, Can Rius és el fruit de la reforma de l'antic menjador i de les cuines del balneari Can Rius, que era un balneari que es veu que al segle XIX era considerat dels centres termals més prestigiosos de tota Europa. I a mi és el local, juntament amb el del Cor de Marina, que em té enamorat perquè estàs jugant i tens unes vistes al mar precioses, que més m'agrada anar. Vull dir que, ostres, ojalà pugueu conservar també, perquè és bonic, bonic i agradable d'anar.
Sí, sí. O sigui, nosaltres volem conservar-lo perquè la veritat és que jugar com juguem allà, no juguem a cap puesto. La veritat sigui dita. És molt maco, és un espai acollidor i val la pena. Val la pena.
Escolta, Hermògenes, aquí últimament en el programa fem que els nostres entrevistats, per la cara, els nombrem president de la Federació Catalana d'Escacs. Doncs t'acabo de nombrar president de la Federació Catalana d'Escacs. Quina seria la primera mesura que prendries?
La primera mesura que prendria?
Sí.
Pues incloure els escacs, intentar incloure tots els escacs dintre de les escoles.
Guai. Aquí et secundem, eh? Et secundem. I escolta'm, després de tots aquests anys que portes tant de president com jugant escacs, deus tenir un munt d'anècdotes. Se t'ha acut alguna anècdota per explicar-nos?
Hi ha mils. Aquest món és un... és molt... No sabria ni per quan començar. O sigui, hem jugat des de que entraves a una sala que era al fons del bar, que no es veien els taulells de fum que havia. O sigui, és hasta jugar dintre d'una discoteca, hasta jugar en un pàrquing... Sí,
en un pàrquing, també?
En un pàrquing, bueno, no tenia nom, a sobre d'una claveguera. O sigui, va ser tremendo. O sigui, hi ha moltíssimes.
Podria... Això vol dir que tens prou capacitat de superar qualsevol circumstància d'aquestes, no?
Sí, no et queda més remei.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs, Hermògenes, ha estat un plaer enorme parlar amb tu. Et desitgem el millor, tant a tu com al club, excepte, evidentment, la jornada contra el Tona. A totes les altres, que tingueu molta sort. I ha estat un plaer tenir-te aquí. Una abraçada ben forta.
Doncs, moltes gràcies. I ja sabeu, qualsevol cosa que necessiteu o vulgueu fer... Aquí estem.
I moltes gràcies per allò, per organitzar també una jornada de la fase prèvia, que va ser poc trivial poder-lo fer, però ho has aconseguit, tu, xapó.
Sí, sí, mica en mica, però tot es posa endavant.
Molt bé, una abraçada, Hermògenes.
Adéu.
Vinga, gràcies, adéu.
I ara tenim aquí, com dèiem, el Josep Freixas Bosch, però gairebé, Vladimir, sent col·lega teu, que ja hauries de presentar tu.
Bé, doncs, Josep, com un servidor, és també doctor de matemàtiques, és professor catedràtic de la Politècnica de Catalunya, i un dia va escriure un missatge convidant, doncs, a una presentació allà, o sigui, a Manresa, i vam anar uns quants, i la veritat que va ser superinteressant. No? Per tant, què? Podem fer...
Som-hi. Però escolta, a mi m'agradaria també fer-li el qüestionari de
sí.
convidats. Sembla bé?
Sí.
Som-hi, va.
Endavant, doncs.
Això.
Sí, perquè és la manera de conèixer millor a la gent que tenim aquí. Un lloc per viure, Josep.
Bé, Catalunya... Hi ha molts llocs interessants.
Molt bé. Un lloc per viatjar?
Islàndia. Sí, al nord. Sí, sí.
És un dels llocs que tinc ganes d'anar-hi, perquè tothom en parla meravelles i és d'aquests llocs que... Signatura pendent. Un llibre.
Bueno, vaig riure molt amb un llibre del Tom Sharp, que es diu Build, que sí, fa riure molt, però també té una part seriosa que dius, carai, com està la cosa, eh?
Un plat.
Un plat, no sé, la menestra de verdures, per exemple.
Una beguda.
Una beguda amb vi blanc picapoll... de la Catalunya Central.
Ah, molt bé. també... Ets el primer que no ha dit aigua.
Ens hi sumem, també, aquest. Una sèrie.
Una sèrie, bueno, ho ha dit l'Hermògenes, gambet de dama, no?
Uh-huh. Un animal.
Un animal, posem un tigre.
Un polític o política?
El Gandhi.
Una cançó.
Una cançó, Paraules d'amor del Serrat, per exemple.
Un lema.
Un lema, no digues blat fins que no sigui el sac i ben lligat.
I amb escac d'això, és ben així.
Sí, sí, és així.
Un jugador o jugadora d'escacs?
Bé, jo sóc de l'època post-Fischer i aquest senyor va marcar una època i crec que va ser un revulsiu molt important pels escacs. Al marge de la seva personalitat, eh? Mm-hmm.
Sí, després en parlarem una miqueta.
Sí, sí.
Fantàstic. Molt bé, fins aquí el qüestionari. I, Josep, com t'enamores tu dels escacs?
Bé, me'n va ensenyar el meu pare. Després, quan ja era grandet, tenia 14 anys, em vaig apuntar a un campionat escolar a través del col·le, i doncs allà doncs, bueno, vaig fer una mica bé. Immediatament després el club em va proposar de jugar als campionats Sant Jordi, ja dic que era grandet, i després ja vaig jugar per equips i em vaig federar. Doncs aquí va començar. Vaig jugar intensament dels 14 més o menys als 17, i després ja gairebé només vaig jugar per equips, i quan en tenia 20 i poc ja ho vaig deixar per millor vida, i m'he reincorporat ara just una mica abans de la pandèmia.
Molt bé.
Això és la meva trajectòria.
Molta gent diu, Josep, que les matemàtiques i els escacs tenen molt a veure, que als joves jugadors d'escacs els hi va molt bé aquesta assignatura, la de mates. A què es podria deure això?
Bueno, és un esport de la ment, no? Llavors, les matemàtiques també és, bueno, és una activitat mental. Llavors, home, hi ha lligams, hi ha capacitat de càlcul, disseny d'estratègia, etc. Vull dir, sí, té un sentit. Penso que pels joves és molt interessant en fases inicials. En fases ja més d'especialització, quan un ja té un cert nivell i tal, doncs llavors, diguem, o sigui, el perfeccionament amb escacs serveix per millorar més amb escacs, no? Això ho deia l'Unamuno, no? Ara, inicialment, jo penso que és molt interessant per la canalla, és molt interessant per la gent gran, està molt bé. Ara, quan un ja, diguem, ja ha après bastantes coses... Valoro molt l'aprenentatge autònom, eh? És a dir, no és el mateix que un gran mestre t'expliqui totes les coses, que per jugar a escacs és excel·lent, però diguem, pel desenvolupament de l'individu potser és més interessant el diguem, aprendre coses, o sigui, tot, una mica de cada.
Molt bé. I recentment has proposat un nou sistema de desempat. Primer de tot, com et sorgeix la idea... I segon, on s'ha de presentar una proposta com aquesta?
Mira, la idea va sortir que jugaven al Campionat del Món, el Kalsen i el Nepomniachtchi, i vaig dir, ostres, no me'n recordo quan juguen. I vaig entrar a internet i, bueno, ho vaig trobar, no? Però llavors vaig trobar que es feia el Campionat del Món de Blitz i de modalitat ràpida a finals del 2000, estic parlant el 21, eh?
Sí.
I llavors, bueno, doncs vaig entrar a la pàgina web i vaig veure doncs, que el primer mètode de desempat era el Bullshot menys el pitjor resultat, el segon criteri era el Bullshot, i la veritat és que em va escandalitzar una mica, no? Vaig pensar, home, ostres, el Bullshot ho va inventar un senyor que es diu Bruno Bullshot, no? El 1932, han passat, doncs...
anys i panys.
91 anys, i dius, una mica, com pot ser això, eh? Llavors, jo per recerca doncs, vinc d'un món, que és l'elecció social, teoria de jocs, etc. I això és bastant conegut, que diguem, quan tu tens tot de dades i les vols agregar, doncs la mitjana, en aquest cas la mitjana de les puntuacions dels oponents, doncs és una manera fàcil de fer-ho, una manera doncs, que no està gens malament, però que té mancances. I clar, què és el Bullshot? El Bullshot no és res més... que la mitjana dels punts dels oponents multiplicat pel número de rondes.
O simplement sumant els punts dels oponents, sí, que és el mateix.
Sí. Exacte. I per tant, doncs el sistema en si és molt millorable. És molt millorable. De fet, hi ha un comentari que l'he sentit a qualsevol jugador d'escacs. Tu jugues un torneig obert, estic parlant de tornejos oberts, no? Jugues un torneig obert i, per exemple, hi ha 8-9 rondes i les 3 primeres rondes tothom diu, bueno... El torneig començarà ara aviat, a partir de la quarta. És a dir, una mica les primeres rondes serveixen per col·locar cadascú al seu lloc. I aleshores aquests resultats que es produeixen, per exemple, les tres primeres rondes, són tremendament decisius a l'hora dels desempats. I per tant, això desvirtua una mica el tema. També desvirtua el fet de que t'enfrentis, per exemple, un jugador que queda primer, que queda molt destacat. Dos jugadors, per exemple, un ha jugat amb el primer, l'altre ha jugat amb el segon, però com que el primer ha quedat molt destacat, el beneficia molt en quant a desempat.
Clar.
També he de dir que els mètodes de desempat no són crucials en escacs, eh? Vull dir, evidentment el que compta és la puntuació final, no? I, per tant, segurament això és el motiu pel qual tampoc s'hi ha prestat massa atenció, no? I els mètodes de desempat són molt importants quan et jugues, per exemple, quan es reparteixen, diguem, béns indivisibles, no? Mm-hmm. Per exemple, una llangonissa, no?
Sí. La llangonissa encara podríem partir-la.
Sí, no? Exacte. O, per exemple, si serveix per classificar-te, doncs, jo què sé, un campionat del món juvenil, doncs, en una fase prèvia, els 8 primers es classifiquen, no? Doncs, home, el 8è, el 9è, hi ha d'haver-hi un bon mètode de desempat.
I resulta que del 2 al 12 estan empatats en punts, i llavors, per aquest sistema de desempat, es classifiquen només fins al 8è. I el 9è, el 10è i fins al 12, a la botifarra, no?
Exacte. Doncs d'aquí va sortir una mica la idea, no? Llavors vaig veure això i vaig dir, home, doncs poder que facis un article una mica convencional. I llavors aquest article doncs, ja el vaig publicar amb el mètode científic, una revista on hi ha un editor, hi ha uns revisors anònims, i bueno, l'article es va publicar ja fa un temps, i aquí diguem una mica acaba la meva feina, no? El que seria interessant ara és que això arribi doncs, a persones amb capacitat de decisió per decidir aquestes coses, i que ho valorin, i si ho adopten bé, i si no ho adopten, pues, guaita.
Perquè el teu mètode exactament en què consisteix, la teva proposta?
Bueno, el mètode... primer et diré les mancances una mica del mètode de Wolchel, no?
Vull exacte. Dir,
comencem per aquí,
sí.
És a dir, primera observació és que discrimina poc. És a dir, si tu et compres un ganivet, el que vols és que talli. Mm-hmm. Vull dir, pot ser molt maco, però... Llavors, el mètode de Wolchel, doncs, com que és la suma de les puntuacions, sempre és un número natural, o bé un número natural amb un decimal 0.5.
Sí, sí.
Llavors, doncs, clar, tampoc hi ha gaire variabilitat, gaires possibilitats aquí. Llavors... aproximadament 8%, 8, 7%, 8, 10% dels jugadors doncs, que acaben empatats, doncs amb el criteri de Wolchel continuen empatats. I llavors requereix un... Llavors estaria bé un mètode que discrimini poc. Que discrimini més.
Sí, sí, correcte.
Això és la primera cosa. Segona, i la més important, és que depèn molt de les puntuacions extremes dels contrincants. Això fa que, per exemple, dos jugadors que acaben empatats al final, a la millor un ha anat sempre per sobre de l'altre, i al final el mètode de Wolchel els hi gira, dius, home, com, això és molt estrany,
sí,
no?
Sí, sí,
això tots ens hi hem trobat, tots ho hem observat això. alguna vegada, no?
Sí, sí.
Doncs aquesta dependència de les dades extremes és un problema.
Mm-hmm.
Una altra cosa és que respon malament a les primeres 5, 6, 7 rondes. Tu mires la classificació d'un torneig, per exemple, la cinquena o sisena ronda, veus els primers classificats, i hi ha el que en diem poca correlació entre les puntuacions obtingudes i l'assignació, diguem, del mètode de Wolchel.
Sí, 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 sí.
Llavors, per exemple, et trobes, jo que sé, que els primers classificats no són els que tenen més Wolchel.
D'acord.
Llavors li costa molt, ja es posa to, eh? Però li costa molt posar-se to, és a dir, és molt lent. Llavors, clar, seria interessant un mètode que anés més ràpid, que la quarta ronda, doncs, els de dalt ja tinguessin un mètode de desempat perquè estan jugant amb gent més bona, perquè s'ho mereixen.
Uh-huh. I fixa't que la idea et va sorgir a partir d'un mundial, però en el mundial es juguen moltíssimes rondes, no? Sobretot en el mundial de Llampec, no?
Sí, em sembla que són 13 i 21...
Exacte.
13
al ràpid i 21 a això. I nosaltres, per exemple... l'utilitzem en campionats convencionals que fins a quantes rondes poden fer? Fins a 9, no? Pràcticament.
Exacte.
7, 8, 9 rondes, no? Per tant, és allò una mica per donar suport a allò que estàs dient, no?
Sí, sí, sí.
Però tenia una pregunta des de la ignorància, eh? Estic molt peix amb aquest tema. Però el Wolchel és el criteri principal que s'utilitza? És el que fiquen primer o no necessàriament?
No necessàriament, no. Val. En principi, la FIDE posa com a recomanació doncs, això, que en tal torneig, per exemple, els tornejos suïssos, on totes les puntuacions d'ELO són coherents.
Val.
A la qual cosa, per exemple, aquí, jo sempre trobo que si fas un torneig en el qual participen uns nens i uns jugadors, diguem-ne, ja són sèniors, Junior. Llavors, molt sovint, les puntuacions, les valoracions d'ELO dels nens són incoherents.
Exacte.
Perquè la seva força real és molt més. Per tant, aquí s'ha de tallar molt, molt fi i s'ha de... Jo, en cert sentit, sempre estava dient, tot i que la FIDE no li sembla això, que s'ha d'utilitzar dels desempats un de cada tipus, perquè, clar, per exemple, allò que diu el Josep, el Buchholz, està basat en les puntuacions d'aquí, dels contrincants. Són aquells amb qui tu has jugat durant el torneig. Clar.
Sí, exacte. Això que acabes de dir és el que anava a dir ara. Vull dir, que és o sigui, el mètode de Buchholz, a més, és inconsistent amb les seves variants. És a dir, el primer mètode que feia servir el campionat, aquests dos campionats mundials, era el Buchholz menys el pitjor resultat, i el segon era el Buchholz.
Total, llavors
dius, no té sentit estar aplicant dos mètodes que es basen en el mateix, que és amb les puntuacions dels adversaris.
Clar.
He de dir que un mètode que es basa en les puntuacions dels adversaris és possiblement la millor idea. És a dir, que jo entenc perfectament que el Buchholz s'apliqui com a primer criteri, o el Buchholz menys un, però de cap manera el segon mètode pot ser de la mateixa categoria que el primer. És a dir, s'han d'aplicar... Vull dir, llavors, home, com que venen del món, faci aquestes coses, vull dir, ho trobo una mica...
Jo en pla de broma, sempre dic que fer servir, per exemple, el Buchholz menjú i el Buchholz en un torneig és com a mesurar quantes molècules tens. No, tu, Sergi, en tens 3 milions i 25 molècules, i tu, Josep, en tens 3 milions, saps? I la diferència és de 5 molècules.
Sí, però fixa't que quan apliques l'un o apliques l'altre, el que, és a dir, si es gira el resultat amb un mètode o amb l'altre, és perquè el resultat del pitjor rival que has tingut t'acaba decidint, cosa que és l'antifilosofia del que pretenem.
Totalment d'acord.
Vull dir.
Molt bé. I quina proposta tens?
Bueno, la proposta és que, és a dir, és un mètode basat en les puntuacions dels adversaris, també. Però clar, dius, quants mètodes puc generar basats en les puntuacions dels adversaris? Doncs, home, infinits, n'hi ha infinits. Però llavors, diguem, quina és la idea? Doncs la idea és que els resultats que han de pesar més han de ser aquells resultats que, diguem... resultats quan t'enfrentes a rivals aproximadament del teu nivell. De tal manera que, diguem, quan t'enfrentes a rivals doncs, que són teòricament molt inferiors o molt superiors, han de tenir menys rellevància. És a dir, s'han d'ordenar les dades, s'han d'ordenar les puntuacions dels adversaris...
I pesar de forma intel·ligent.
I pesar de forma intel·ligent, no? Llavors, diguem, el mètode que es proposa... Clar, si tu... quan expliques això, molta gent et diu, bueno, sí, però és que el mètode ha de ser molt fàcil. Bé, doncs, això ja s'ha pensat. Aquest mètode és molt fàcil. A més a més, es pot aplicar independentment del número de rondes. I aquest número, fixa't si és fàcil, que tu agafant tots aquests números, només anar fent mitjanes de dos números, obtens el resultat final. Vull dir que és un mecanisme tremendament senzill.
D'acord.
Llavors jo penso, home, dius, home, estem al segle XXI, els àrbitres, a més, dius... disposeu, doncs, d'un ordinador que t'ho fa, vull dir, un programet d'aquests, doncs, això t'ho fa fàcilment. Per tant, bueno, jo crec que el tema de... aquesta preocupació inicial de la senzillesa i que s'entengués quan no hi havia ordinadors, doncs...
No, però la FIDE també valora que un àrbitre ho pogués calcular a mà, i jo, com que jo sé de què va el mètode d'en Josep, sí que es fa perfectament a mà. Es fa perfectament a mà sense això. Home, no doncs... és una performance recursiva que allà no saps ni per on tira.
Doncs pinta molt bé. Desitgem que tinguis molta sort i pugui prosperar.
Veure, si promocionem una mica, ara...
Com et comentava, doncs la part, diguem, així més...
Científica
està feta. Diguem, ara, doncs, falta la part, doncs, que arribi doncs, a persones amb capacitat de decisió i que tinguin la voluntat de voler-ho canviar. El que no podran dir a partir d'ara és que no se'ls hi ha dit. És a dir, tindran un document doncs, que tot això ho explica i ho detalla, i etc. Si tenen ganes de canviar el món, doncs ho faran, i si no en tenen, doncs...
Doncs pinta molt bé. Des d'Ona d'Escacs, evidentment, et donem suport, recolzament, i si arriba algú que té poder de decisió, doncs, endavant.
Sí, ja ho intentarem,
Molt bé, sí, doncs... bueno, vull agrair al Vladimir, perquè, bueno, jo vaig fer una xerrada, doncs, que hi havia, doncs, amb diversos jugadors d'Escacs, en Jordi, bueno, jugadors de la Catalunya Central, Jordi Magem, el Juli Pérez, el Josep Maria Barón, el Josep Torralba, Ferran Gràcia, etcètera, etcètera, i el Vladimir, doncs, home, per la seva condició de matemàtic, de jugador d'escacs i d'àrbitre, doncs, en aquest sentit, m'està donant molt suport i em passarà molts contactes, i per tant li agraeixo molt.
Fantàstic. Molt bé, doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies, Vladimir, gràcies, Josep, per estar aquí avui amb nosaltres, el Guillem, com sempre, moltes gràcies, i tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs!